Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró. Senyores i senyors, benvinguts a Temps de Bodes. Avui portem una nova edició d'Idees. Des de Control Tècnic ens acompanya Jordi Carretero. Comencem. Anem de boda, amb Borja de Maria. Durant la pròxima mitja hora tindrem la llista amb el pla B per si plou en el teu casament. L'església del Santuari de Santa Maria de Montserrat de Barcelona, més coneguda com l'església de Maria Reina. Destins romàntics per Sant Valentí o per la teva lluna de mel i idees per aprofitar les maletes com a element decoratiu. Això té molt bona pinta. Què us sembla si comencem?
Temps de bodes, amb Borja de Maria.
La llista. De què la fem avui?
Si el dia de la teva boda plou, com aquests dies, has d'adaptar-te, perquè una boda no es pot posposar. Així que aquí tens una llista de 5 consells per a núvies mullades. Ja sabeu, núvia mullada, núvia afortunada. Com a mínim jo crec que això és un consol que es diu popularment. No fa gens de gràcia, però anem a donar-vos alguns consells per poder-te adaptar al dia de la teva boda si plou. Necessites paraigües per tu i també pels teus convidats. Sempre és un detall que hi hagi paraigües a la sortida de l'església de regal, perquè moltes vegades els convidats, encara que es pronostiqui pluja, no han portat els seus. Pots encarregar-los tots del mateix color i, si ho fas amb temps, fins i tot pots personalitzar-los. Què més necessites per una boda quan plogui? Botes d'aigua. Sembla una cosa molt de fotografia de blog, però en realitat és molt pràctic i intel·ligent. I és que durant la boda hi ha moments en què has d'anar d'un lloc a l'altre, has de passar pel carrer, t'has de moure del lloc del convit al lloc, a l'església, viceversa, millor dit, i sempre va millor, doncs, per no mullar-te el vestit, per no mullar-te les sabates, portar botes d'aigua. Això fa que no et rellisquis amb el sol mullat i que no se't facin malbé aquestes sabates tan especials que t'has comprat pel teu dia del casament. A part de paraigües i botes d'aigua, doncs una gabardina bonica, no qualsevol cosa, perquè les estones que estiguis en un lloc a l'aire lliure pugui ser doncs, un complement que t'ajudi a cobrir-te, a tapar-te, que et protegeixi en els moments claus. Una altra cosa, a part d'aquestes, per protegir-te també, una tovallola o diverses tovalloles, perquè mai saps si t'hauràs de secar mans, alguna part del teu cos, el cabell, la cara... i amb tovalloles petites o amb Kleenex perdràs els diners en Kleenex. Així que fes-te amb una tovallola, amb vàries, i te les pots anar fent servir durant tots aquests moments de pluja. I com a última cosa que sí que has de tenir en compte el dia del teu casament, si plou, si no ho has fet, parla amb els fotògrafs i parla amb la gent que organitzi el teu casament. Per què? Doncs s'ha de preparar un pla B per si plou, ja que moltes vegades, com sabeu, els banquets es fan a l'aire lliure o les fotografies es té pensat fer-ho en un lloc exterior. Per tant, primer de tot, on es fa el convit? Si plou, heu de marcar un lloc que us agradi a vosaltres també. Això, en el moment de quedar amb el lloc del convit, tingueu-lo també preparat. I la fotografia, tres quarts del mateix, que el fotògraf tingui clar on us heu de posar, on heu d'anar, per tenir fotografies d'aquell dia. Jo no descarto que les fotografies surtin boniques, eh? Un dia plujós també es poden fer fotos molt artístiques. De manera que, avui, a la llista, què fer si plou, com aquests dies? Portar paraigües, portar botes d'aigua, portar gabardina, portar tovalloles i un pla B pel convit i les fotografies.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Esglésies de Catalunya. Troba la teva amb l'ajuda d'Eduard Brufau.
L'església d'avui per mi és molt especial perquè va ser l'església del meu casament. Es diu Santuari de Santa Maria de Montserrat de Pedralbes, tot i que tothom la coneix com a Església de Maria Reina. Està, com sabeu, al barri barceloní de Pedralbes. I avui l'Eduard Brufau, periodista de Catalunya Cristiana, ens ve a parlar d'ella i em permetrà que jo també intervingui, ja que l'experiència és un grau, sempre.
I tant que sí.
I haver-me casat allà em permet doncs, recomanar als nuvis, núvies que ara m'estiguin escoltant, algunes coses per tenir present, que si es casen ho tinguin en compte i per decidir, com no, si realment els hi agrada, si realment és un lloc pel seu casament. Som-hi, Eduard, què tal? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Explica'ns una mica d'on sorgeix aquesta església.
A veure, té una història molt interessant perquè, de fet, va ser una iniciativa del monestir de Montserrat, d'aquí el nom. És a dir, als anys 20, Montserrat va voler fer un monestir més petit, una filial a Barcelona, i el va començar a construir. El que passa que al final van passar els anys i els monjos no hi van anar, i llavors es va pensar que fos una parròquia, que és el que és avui. A més, és interessant perquè està fet en un estil noucentista, i a Catalunya n'hi ha poques, per tant. I a més, per fer-les van inspirar en esglésies d'Itàlia, concretament de Florència i de Màntua. Llavors és una església que els que la coneixen saben que és molt elegant.
És un espai que no només és el recinte de l'església, sinó que té una llarga escalinata que arriba fins al portal d'aquesta església. I, a més, té dues zones, esquerra i dreta de l'església, de claustre exterior, podríem dir, si no m'expreso malament. I fins i tot, com tu dius, estava pensat per ser un monestir. Per tant, tot el recinte que continua Maria Reina, on en principi estava previst que estiguessin les cel·les, les dependències del monestir, s'han acabat cedint per un col·legi, que és l'Abat Oliva Loreto, i que ara mateix tots aquells passadissos, que tenen forma de monestir total, no ho són, no és un monestir, sinó que són classes, són classes del col·legi. Per tant, un recinte enorme, podríem dir, enorme, i que, doncs mira, s'ha adaptat una mica al final a les necessitats que hi havia ara.
Exacte, això mateix. Sí, sí.
Per tant, el que tenim en aquesta església, que és hàbil, que els nuvis, núvies i els convidats poden trepitjar, diem que seria l'església pròpiament dita, els claustres, i, com diem, uns jardins amb una escalinata a l'entrada.
Exacte, que a més és molt elegant i allí, jo crec que per fer les fotos és ideal.
Totalment.
És enorme, que l'escalinata és espectacular, és molt bonica.
Una escalinata amb arbres, amb gespa, que permet que les núvies, quan arriben, doncs puguin fer aquest recorregut caminant des del nivell de carrer fins, pujant l'escalinata, fins on es troba l'església de Maria Reina. Una cosa que cal tenir en compte és que el propi recinte de Maria Reina, quan entres, pots o bé pujar per les escales, o bé el camí que es diu de Sant Josep, que et porta fins al replà just abans d'entrar a l'església, amb cotxe.
Exacte.
I que pot deixar la núvia més a prop i que no cal que faci tot aquest recorregut caminant.
Això mateix.
Explica'ns, hem parlat una mica de l'estil. Ens pots ubicar una mica quines característiques té per dins aquesta església de Maria Reina?
Doncs mira, per dins segueix molt de prop a l'estil de les esglésies d'Itàlia. Per dins és molt gran i té diversos espais. Després, el que potser crida més l'atenció és el baldaquí, és a dir, les columnes aquelles que hi ha damunt a l'altar, que recorda una mica a Sant
Pere del Vaticà. D'on ho fem.
Exacte. Llavors, a dins, i bàsicament seria això, els medallons, també hi ha uns en els murs, uns relleus que són molt interessants, també inspirats en Itàlia, per tant, diguem, d'elements n'hi ha molts. I després, evidentment, hi ha la imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
Exactament. A l'esquerra, diguem, de l'altar, a la part de l'esquerra. Exactament. I de l'exterior, què ens pots parlar, Eduard?
Doncs mira, a part dels dos claustres, jo destacaria les pintures que hi ha per molts llocs, que de fet es van fer una mica més tard, als anys 50, i el pintor va ser el Josep Obiols, que va pintar també la sagristia del monestir de Montserrat, per tant, el contacte no es perd. I, a més, com ha fet així, és que, diguem, va ser el pare del polític Raimon Obiols.
D'acord. Malgrat això, malgrat que volgués ser una filial del monestir de Montserrat, és veritat que els estils són molt diferents del monestir de Montserrat respecte a aquest monestir.
Sí, exacte. És a dir, quan es va fer l'església, que era els anys 20 i 30, l'estil que, diguem, era el que imperava llavors era el noucentista, un estil elegant però molt sobri, tot molt recte, tot molt ben posat, i es va fer, diguem, en l'estil que era a l'època. Si s'hagués fet uns 20 anys abans, hauria estat un estil més com el Gaudí, més modernista.
Clar.
I era així, però sí, és cert. Així com Montserrat és més, diríem, potser més pompós, perquè aquest és més, potser més sobri, no?
D'acord.
Però, bueno, són estils.
En quant a la capacitat, jo sempre t'ho demano, però ja que jo l'he provada, et puc dir que hi caben unes 215 a 230 persones, que és molt,
és molt.
Poques bodes ara tenen tants convidats. És una església, doncs, que té una nau central molt llarga, amb molts bancs, i que permet, doncs, això, que hi càpiguen assegudes aquestes persones, 215, 230, que van ser, les final, 229, si no recordo malament, les que van venir al meu casament. I pràcticament hi havia 5 amics meus que van estar dempeus. Jo penso també perquè potser no van voler demanar lloc en algun banc, però que haguessin cabut tranquil·lament. O sigui que molta capacitat, una església amb una capacitat...
És gran.
Molt gran. I per les fotos, què ens recomanes?
Per les fotos, jo recomanaria sobretot a l'exterior, aquí. Aquí sí, ja he dit els claustres, l'escalinata, que allí es poden fer totes les fotos i, no sé, un munt.
Tant de nuvis com de família,
com
també.
Com de família, perquè, clar, sí. Allí hi cap tothom.
Sí, tothom, sí, tant, i tant.
I el jardí. El jardí jo crec que també té allí, vaja, no sé, els fotògrafs poden fer i desfer, eh? No,
total,
no.
Total.
Jo seria això, els punts. Jo crec que serien aquests, a part de les que es puguin fer a l'interior, eh?
Mm-hmm. A més, l'exterior d'aquesta església és com molt aïllat del que és,
sí,
Barcelona, perquè és una zona, la zona de Pedralbes, és residencial,
exacte,
únicament, i, per tant, no t'hi trobes comerços, no t'hi trobes turistes, no t'hi trobes gent... I, a més, té una intimitat que no és tan habitual a certes esglésies. Si te'n cases a Maria Reina, estàs una mica exposat, no? A Maria Reina, perdó, a Santa Maria del Mar, volia dir.
Aha.
Però aquí, diguem que és bastant, sí, exclusiu, no?, l'espai.
Clar, és molt íntim, primer això, perquè el barri és molt tranquil, i després perquè tot el perímetre està tancat per un mur, mm-hmm, i una reixa a l'entrada, que és molt maca, és molt espectacular, jo la trobo així.
Sí, és fàcil d'aparcar més als voltants,
sí.
Per tant, és una església, doncs, que et permet centrar-te en la boda i no pas en l'entorn, no?
Sí, això.
L'única cosa que jo, sí, voldria dir als nuvis que estiguin passant cansar-se aquí és que és fosca, no està,
és un pèl fosc,
no està gaire il·luminada, i, per tant, jo, la meva dona, no la vaig veure fins que la vaig tenir davant meu, perquè feia contrallum l'entrada de l'església, llavors estava totalment enfosquida, i quan la vaig tenir davant, llavors vaig poder contemplar el seu vestit, ella com estava, però el sol, era a les 4 de la tarda, el sol em va tapar i va ser, entre que l'església és fosca i que m'entrava el contrallum, vaig tenir un moment de misteri abans de que arribés.
És el misteri de Déu, per tant, és el lloc ideal.
Exacte. I l'altra cosa que tingueu en compte és que, mentre hi ha esglésies que demanen una contribució voluntària, en aquesta església sí que demanen una quantitat fixa, que són 700 euros, d'acord? Ho pots pagar en dos terminis, però és cert que és una església que val molt la pena, com diem, que té, bueno, la gent és hiperamable, et posa moltes facilitats, fins i tot el mateix sacerdot deia, si no tens cap altre sacerdot t'hi pot casar, però bueno, aquest és el però que posen, entre les raons, expliquen també que fan una gran obra social,
sí,
ja, exacte, que tenen un menjador social.
Un menjador social molt important.
I no dono fer que i tant que donen esmorzar, dinar i sopar, sí, a molts pobres cada dia. Per tant, no s'ho queden per ells.
No
s'ho queden per ells.
Exacte.
Ajuden i molt. D'acord, Eduard, doncs gràcies per presentar-nos aquesta església, i d'aquí 2 setmanes seguim amb una altra.
Perfecte. Moltes gràcies, Borja.
Adéu.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havia somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida, si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró.
Llunes de mel.
Come fly with me, let's fly away.
D'aquí una setmana i un dia és Sant Valentí, l'excusa perfecta per demostrar el teu amor a la persona que més estimes i per dir-li un any més que segueixes enamorat d'ell o d'ella. Si encara no saps com sorprendre, doncs et proposem algun viatge, alguna escapada per aquests dies. Que vaja, podem parlar de fer-ho per Sant Valentí, també podem parlar per fer-ho per la teva lluna de mel. Els jocs més romàntics de la Terra seran els que tot seguit us proposem a temps de bodes. Com sabeu, la ciutat de l'amor és París, a França, la ciutat de l'amor o la bellesa dels seus carrers, des dels Champs-Élysées fins la Torre Eiffel, et deixen bocabadat. Un lloc encantador que us farà tenir la vostra parella als núvols i que estem segur que no us deixarà indiferents. Segur que trobareu més enamorats que estan allà disfrutant d'uns dies d'amor, de temps, dedicant-se l'un a l'altre. Podeu fer un sopar pels voltants del riu Sena o també passejar, com diem, pels carrers de França. La bohèmia i el romanticisme estan assegurats. Un altre lloc on potser per l'influència nord-americana tenim molt idealitzat, però que vaja, que també està molt i molt ple de romanticisme, és Nova York. Un lloc que segur que us enamorarà. És, tindreu l'oportunitat de visitar el Central Park, els carrers més emblemàtics, com la 5a Avinguda, i fins i tot, atenció, es pot fer una visita en helicòpter per tota la ciutat o jugar un carruatge per aquest, per el Central Park, coses a fer, doncs, que deixen molt espai per l'amor i per al romanticisme. Un altre lloc que tant es pot fer per la teva lluna de mel com per una escapada romàntica seria viatjar a Grècia, concretament a l'illa de Santorini, una d'aquestes illes de l'arxipèlag que té unes vistes espectaculars. És difícil de creure quan veus les fotos, cases blanques, platges d'aquestes doncs, d'ensomni. A més, podeu disfrutar de la tranquil·litat del mar Egeu i fins i tot descobrir doncs, el poble, aquestes aventures que us esperen al poble i que segur us encantaran per compartir amb el vostre estimat o estimada. I vaja, perquè no se m'enfadin els italians que ens escolten, Venècia, un altre també dels jocs que ve lligat amb l'amor. Què us podem explicar d'aquesta ciutat plena de canals i per les quals la gent es perd i li encanta poder-se endinsar? Doncs són 118 illes unides amb 200 ponts. 200 ponts per poder creuar i per poder compartir amb el teu amor o amb el teu amor. Fins i tot una bona vetllada romàntica amb un passeig en gòndola i un bon sopar sota la lluna a la plaça de Sant Marc. Segur que són ideals per aquesta lluna de mel o per aquest viatge per el dia de Sant Valentí, que se'ns apropa el dia 14 de febrer. I última proposta que us vull fer des de temps de bodes, que potser no és tan coneguda, però que qui va us recomana. Praga, la República Txeca, és la capital, és una de les destinacions més boniques per visitar el centre d'Europa, amb l'avantatge que no és tan cara com Venècia o com Roma, o fins i tot Santorini i Nova York, que són més cares per viatjar-hi. I és que es pot visitar qualsevol època de l'any, també ara al febrer, i és un bon lloc per passejar amb el vostre amor per al barri antic. I és una parada obligatòria al castell de Praga, reconegut com un dels més grans del món, segons el llibre Guinness dels rècords. Per tant, us hem proposat viatges per fer el vostre viatge de nuvis o per la vostra dia de Sant Valentí. Així que esperem que celebreu com ho celebreu, tingueu una vetllada amorosa i un feliç dia de Sant Valentí.
Tenim més idees que temps. Temps de bodes a Ràdio Estel.
Només núvia.
I no deixem les maletes perquè són molt, però que molt recomanables per un casament. Òbviament, no parlem d'aquestes modernes amb rodes ben nodrides perquè no pateixin cap cop, sinó d'aquestes maletes antigues, d'aquestes maletes de mà que portaven les persones de negocis o que portaven els nostres pares i avis quan viatjaven a algun altre lloc i que ara ha quedat com un emblema de decoració d'aquells temps. Maletes antigues, maletes marrons i que doncs, en aquestes petites maletes hi cabia tot el que necessitava una persona. Ara, des de fa bastant de temps, que es personalitzen molt les bodes, s'han convertit en un imprescindible dels casaments. I és que les maletes vintage són molt recomanables per decorar espais de boda. Des del lloc de la cerimònia fins l'aperitiu, que es fa a l'aire lliure o en un lloc tancat, fins al banquet, les maletes sempre queden bé. Us posem com a exemple, per exemple, maletes per portar begudes. Si teniu una maleta, per exemple, rodona, i la deixeu oberta, pot ser una bona safata per portar doncs, llimonada, aigua, mojitos, tot allò que vulgueu portar, i no portar en una safata, sinó en un lloc una mica doncs, més xic. També pot ser un lloc molt recomanable com a, diguem, com a cistella, perquè els convidats puguin deixar coses, puguin deixar les fotos Polaroid, puguin deixar algun recordatori, puguin deixar cartes dedicades. És un lloc perfecte per poder doncs, deixar coses, fins i tot per organitzar els teus propis bodegons. I és que, si teniu idea de col·locar algun punt en el vostre casament, que sigui doncs, per fer fotos, que sigui per posar algun llibre de dedicatòries, aquestes maletes, ben ordenadetes, col·locades una sobre l'altra, en diferents orientacions, poden servir-vos i molt per al vostre casament. Més coses, més idees per maletes vintage. Doncs mira, a vegades en els casaments els nuvis volen regalar unes manolatines, perquè ja després de tant de temps una boda és molt llarga i acaben fent mal als peus, doncs es poden col·locar aquestes manolatines en una maleta perquè les núvies puguin canviar-s'ho i també a les convidades, òbviament, i treure's el tacó. També poden ser molt útils, per exemple, pel fotocall, col·locar un lloc on hi hagi aquestes maletes i dins de les maletes col·locar, per exemple, elements d'atrezzo, com poden ser bigotis, barrets, plomes, uniformes, doncs, i que quedin en aquestes maletes i no deixar-les en una capsa, sinó bé, una maleta que també deixi decorada al vostre casament. I atenció, perquè tots estem pensant fins al moment en què les maletes han d'estar a terra, al jardí, que han d'estar en llocs, diguem, en punts de referència del casament. No, no, no. Poden estar fins i tot enmig de les taules. Si teniu idea, doncs, de decorar el centre de taula, una opció, si sou persones molt viatgeres, si us dediqueu a aquest món, per exemple, o si us vau conèixer de viatge, doncs una manera de recordar als convidats que els viatges són per vosaltres importants, com no, doncs posar maletes vintage al centre de taula. Un altre lloc on una maleta, volíem dir, pot quedar molt bé és a la Candy Bar, és aquest lloc, disculpeu, on els nuvis deixen alguns dolços o algunes llaminadures per al moment de la festa en què els nuvis i els convidats ja estan ballant, ja porta una estona ballant, i comença a entrar una mica ganes de menjar alguna cosa dolceta, doncs mira, aquí pot ser un lloc perfecte per deixar unes maletes vintage. Penseu, a més, que, com sabeu, les maletes estan pensades per moure's i, per tant, poden ser molt bones doncs, per anar-se'n ubicant en diferents llocs. No cal que tingueu 20 maletes, sinó que una mateixa maleta que està doncs, en el moment del banquet a fora, a l'aperitiu, després pugui entrar per la Candy Bar. On adquirir aquestes maletes? A veure, les podeu, òbviament, comprar de segona mà o anar als Encants de Barcelona, a qualsevol mercadillo, on sabeu que es venen aquestes maletes que són antigues, però jo recomano que pugueu anar a visitar família, que segur que encara conserven aquestes maletes antigues per, doncs, com a element decoratiu i que poden ser també molt i molt útils per al vostre casament. Jo, personalment, quan em vaig casar, sí que vaig fer servir maletes, que me les va prestar una cosina, la Míriam López, que a més és wedding planner, però ho vaig acompanyar de què? Doncs de càmeres fotogràfiques antigues. I és que en una boda els elements vintage queden molt i molt bé, sigui l'estil que sigui de boda, les maletes poden ser una molt bona recomanació. Com diem, en els mercats de la teva ciutat, a casa de la gent o fins i tot de segona mà, i si contracteu una wedding planner, molt segurament també pugui tenir a la seva disposició aquests elements decoratius. Així que les maletes antigues del vostre casament segur triomfaran, són molt recomanables per posar-les al jardí, a l'interior, fins i tot posar-les com a llocs per poder-se asseure o per gastar alguna sorpresa als nuvis. Així que no dubteu, si voleu decorar el vostre casament, les maletes antigues segur que quedaran molt i molt bé. Gràcies per ser-hi i fins la setmana que ve. Que sigueu molt feliços.
Temps de bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.